L'onada de calor s'allargarà una setmana més. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Les temperatures donaran una treva de 48 hores demà i dissabte, però tindrem nou impacte de calor fins mitjans de la setmana que ve. És el panorama que ha dibuixat aquest migdia el Meteocat, Joan Bota.
El dia que s'ha confirmat la mínima nocturna de 32 graus i mig a Portbou, ahir a la nit els meteoròlegs adverteixen que la calorada va per llarg. Obrint el focus, l'Observatori Europeu Copernicus certifica que el juny passat va ser el mes de juny més càlid registrat mai a l'Europa Occidental, entre altres coses per l'alta temperatura del mar.
És gairebé, doncs, obligatori que avancem la previsió del temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Jofre Genué, bon dia.
Bon dia, bona hora.
És una nova onada de calor o és que no sortim de l'actual onada?
Bé, el fet d'onada, el concepte d'onada, és la persistència de valors extrems, aquest llindar que indica que tenim valors excepcionals, almenys durant 3 dies. Per tant, vam tenir una primera onada, que molta gent no va notar que marxés, però, de fet, vam tenir un període de temps poc en què les temperatures, tot i ser molt altes, van quedar una mica per sota d'aquest llindar, i a partir d'aquest dilluns hem tornat a superar aquest llindar, amb escreix. De fet, ahir, amb aquest pic que ha sigut el més important de la onada, d'aquesta segona onada, i, de fet, del que portem d'any, i no acabem de marxar d'aquests llindars, és a dir, disminueixen, hi haurà menys estacions que hi arribin entre demà i demà passat, però hi estem molt a prop i fins i tot hi ha alguns que continuaran marcant temperatures per sobre d'aquests llindars. Per això no donem per acabar de l'onada de calor, perquè de manera general, doncs potser les temperatures no arribin a aquests llindars, però encara de manera local hi haurà zones on es mantindran. Per aquesta raó enllaçarem amb el nou augment de les temperatures i amb un increment un altre cop de valors extrems d'aquests llindars que superen a partir de diumenge i la setmana que ve, i per tant parlem d'una onada de calor, aquesta segona, que durarà més d'una setmana, amb un primer pic que vam tenir ahir amb aquest valor màxim de 44 graus a Vinebre i amb aquesta matinada roent persistent amb més de 30-36 hores de temperatures per sobre dels 30 graus en alguns sectors de l'Empordà com és Portbou. I bé, sembla que la setmana que ve, entre sobretot dimarts i dimecres, ara com ara en mapes d'avui, podríem tenir un pic amb característiques similars.
Bé, doncs, derivat de tot plegat, gràcies, Jofre, els bombers continuen en alerta màxima. Avui el risc d'incendis és extrem en 219 municipis de 24 comarques diferents, una xifra molt similar a la que teníem ahir.
El Departament d'Interior prohibeix els campaments d'estiu en espais naturals. Tots els incendis que han començat les últimes hores estan estabilitzats, però les pròximes hores tornaran a ser crítiques.
I n'haurem d'estar pendents, doncs, una altra vegada. Tot això el dia en què un baròmetre del CEU pronostica una nova victòria del PSC si es fessin ara unes eleccions al Parlament de Catalunya, amb Esquerra i Aliança Catalana disputant-se la segona posició. Barcelona, Pilar García.
Hola, bon dia. Sí, perquè Esquerra obtindria entre 24 i 26 escons, en guanyaria 4 o 6, principalment del PSC, i Aliança entre 23 i 25, procedents, en aquest cas, de Junts i de Vox. Això en un baròmetre que torna a situar l'habitatge com la primera preocupació dels ciutadans, i on el no a la independència torna a superar el 50% i el sí puja 6 punts.
I a la crònica internacional, nous bombardejos nord-americans contra l'Iran aquest migdia després d'una segona nit d'atacs creuats, l'endemà que Donald Trump donés per acabat l'alto el foc. Washington, Oriol Serra.
Els Estats Units han advertit l'Iran que la força dels bombardejos anirà pitjor si es mantenen els atacs contra embarcacions comercials a l'estret d'Hormuz i, per descomptat, contra països aliats al Golf Pèrsic. L'última nit, l'exèrcit nord-americà ja ha bombardejat 90 objectius iranians.
I a la cultura, avui ens acomiadem d'una veu molt reconeixible. Ha mort la cantant galesa Bonnie Tyler. It's a heartache. Nothing but a heartache. Tenia 75 anys i feia un mes que estava hospitalitzada a Portugal, que és on vivia. Tyler es va popularitzar a finals dels anys 70 i a principis dels 80 gràcies a la personalitat de la seva veu i èxits, com aquest que sentim, It's a Heartbreak, que sentiu de fons. I com faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça avança per fitxar un davanter que no és Julián Álvarez.
El club té un principi d'acord amb Karim Adeyemi, extrem del Borussia Dortmund. Ara han de tancar el traspàs al Barça i al club alemany. Aquest fitxatge, però, no descarta la incorporació, possible incorporació de Julián Álvarez. El Mundial de Futbol, primer partit avui de quarts de final entre França i Marroc a les 10 de la nit. Qui passi ronda s'enfrontarà al guanyador de l'Espanya-Bèlgica, que juga demà. Sentirem al Catalunya migdia el tècnic del Barça femení, Pere Romero. Bernabéu, després de firmar la renovació, ha aprofitat per demanar fitxatges, i el Tour de França avui, sisena etapa amb l'ascens del Tourmalet.
Doncs avui només ens falta el trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia. A aquesta hora, diversos punts amb retencions. A l'AP7, en sentit Tarragona, per un accident a Gelida, ja retirat. A la B20, a Santa Coloma, a direcció al Nus de la Trinitat, derivat d'un vehicle avariat que ha tallat un carril al Nus de la Trinitat. I a la Ronda Litoral, a Sant Adrià, direcció Trinitat. Atenció també, perquè l'AP2 està tallada entre Vila-rodona i Banyeres del Penedès, en sentit Barcelona, per la retirada d'un vehicle. Es fan desviaments per la sortida 11 cap a la carretera C-51.
Gràcies, Clàudia. Bon dia.
Bon dia.
Les 2:06. Com us dèiem, l'onada de calor s'allargarà fins a mitjans de la setmana que ve i diumenge repunta després d'una petita treva que tindrem demà i dissabte. Els termòmetres no reculen i la llista de municipis que estan per sobre dels 40 graus s'ha disparat. Protecció Civil apunta que es mantindran probablement totes les restriccions actuals de cara al cap de setmana davant d'un risc d'incendis simultanis que no afluixa. De fet, hi ha més de 223 municipis de 24 comarques diferents que tenen perill extrem per focs i 9 espais naturals tenen restriccions d'accés. Anem al Departament d'Interior. Cristian Roldán, bon dia.
Bon dia, Òscar. Doncs sí, les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya apunten que demà començarà un lleuger respir de 2 dies on les temperatures es relaxarien lleument, però no hem de baixar la guàrdia perquè a partir de diumenge la onada de calor revifa i els termòmetres tornaran a pujar amb valors que rondaran els 40 graus a bona part del país i no baixaran fins ben entrada la setmana vinent. Santi Segalà és el cap de l'àrea de predicció del Meteocat.
Els mapes ens indiquen que a partir de diumenge de nou tornarà a repuntar aquesta onada de calor i com a mínim durarà de nou fins dimecres o dijous de la setmana vinent, amb valors que esperem que siguin semblants, comparables als que hem patit aquests 3 darrers dies.
Davant d'aquesta onada de calor extremadament llarga, des de Protecció Civil mantenen 223 municipis en risc màxim d'incendi, és a dir, amb el nivell 4 del Pla Alfa activat. D'aquesta manera es restringeix l'accés als espais forestals d'aquestes localitats i també se suspenen les activitats que s'hi desenvolupen. També queden prohibides les obres i treballs que puguin generar espurnes, com ara la sega de cunetes o determinades feines amb maquinària a la xarxa viària i en zones forestals, i també l'ús de material pirotècnic. A més, Interior també ha decretat que no es podrà acampar o fer campaments d'estiu en espais naturals on estigui vigent aquest nivell 4 del Pla Alfa. Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, justifica aquestes mesures.
Estem passant una temporada llarga de calor persistent i tot això doncs, cap al nostre cos doncs ens fa anar malament, no ens deixa descansar tan bé. Jo crec que són mesures més en general de seny.
També s'ha tancat l'accés a 9 parcs naturals. Els dos últims en sumar-se a aquesta llista han estat el de Montmell Marmellà, l'Alt Camp, i el de Montsant, al Priorat.
Doncs justament l'últim butlletí del Centre Europeu de Previsions Meteorològiques, Copernicus, que s'ha publicat avui, indica que aquest mes de juny ha estat el juny més calorós a l'Europa Occidental que s'ha registrat mai. Concretament, 3 graus més que la mitjana habitual entre el 1991 i el 2020, Mònica Mas.
També ha estat el segon juny més càlid a tot el món. Segons Copernicus, a Europa s'han batut rècords de temperatures a causa de l'escalfament de l'aigua del mar, que també ha registrat temperatures mai vistes. Això s'ha traduït en una onada de calor total al Mediterrani i la costa atlàntica durant la segona quinzena de juny, una onada que ja anava precedida d'un primer episodi de calor intensa al mes de maig. Les altes temperatures, tant a terra com al mar, tenen, entre moltes conseqüències, l'aparició de fenòmens meteorològics extrems com el Niño, i aquest panorama també cal afegir-hi la sequera generalitzada al continent europeu, que agreuja el perill de focs forestals, sobretot a la península Ibèrica i al sud de França.
Bé, doncs aquestes altes temperatures tenen conseqüències. Per exemple, el risc extrem d'incendi forestal a bona part del territori i l'activació del nivell màxim del Pla Alfa també ha obligat les entitats del lleure educatiu a reformular les seves activitats. Les acampades i les rutes s'han de traslladar a nuclis habitats i sortir dels entorns naturals. I els casals tampoc no poden fer activitats en espais naturals, Sara Canyete.
Sí, des de l'Associació d'Esplais Catalans, Georgina Carmona ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que estan buscant noves ubicacions per a 10 campaments.
Tots els esplais que estaven en terrenys de l'acampada, a municipis afectats pel Pla Alfa, per exemple, estan buscant alternatives ara mateix. I en cas que no en trobin, doncs hauran de suspendre les activitats o només alguns dies de començar. Estem parlant d'uns 200 infants en total, comptant també monitora. La cosa està en que trobar alternatives ara mateix no és una tasca gaire fàcil, perquè el nombre de terrenys accessibles és limitat.
I Albert Riu, portaveu de la Fundació Pere Tarrés, reconeix que aquesta situació els limitarà les activitats de les colònies que organitzen.
Ens limitarà el fet de que si tenies prevista fer una descoberta, fer una excursió al que és l'entorn de la casa de colònies, doncs això es veurà restringit, no? Però és diguéssim, l'única cosa.
Des de Fundesplai tenen quatre activitats afectades, un esplai en ruta per la zona de Jar que s'ha traslladat al municipi i tres campaments. Uns acabaran avui, un dia abans del que estava previst, i els altres dos es traslladen a instal·lacions de l'entitat.
Bé, doncs, enmig d'aquesta situació, a aquesta hora els bombers treballen per controlar 6 incendis forestals que des d'ahir estan, això sí, estabilitzats. Són dies de molta feina i s'han donat alguns cops de calor entre els efectius que treballen en temperatures de més de 40 graus. Tot i que no s'han activat tots els efectius disponibles, la simultaneïtat de focs obliga a prioritzar recursos per evitar col·lapsar. Ho ha explicat Oriol Corbella, inspector dels bombers.
El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia, i el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, l'objectiu bàsic és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeixi.
I sobre el terreny, una trentena de dotacions dels bombers treballen en l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, on les flames han cremat un centenar d'hectàrees. Una quinzena de mitjans terrestres també treballen per controlar el foc de Navarcles, al Bages, que ha afectat una cinquantena d'hectàrees. Artés, José Antonio Rodríguez i Montse Poblet.
Bon dia. Aquí a Artés és on hi ha la nau industrial que el foc ha cremat i on els bombers continuen treballant encara ara. És una planta de tractament de residus on hi ha plàstic, cartró i metalls amagatzemats i que costarà apagar del tot. L'alcalde d'Artés, Enric Forcada, ens explicava que ahir, quan el vent va girar i el foc va arribar a la planta, varen viure moments molt complicats.
El cremar aquesta empresa i haver-hi tant fum negre, els mitjans aeris no podien volar per la zona perquè no hi veien. Va dificultar una mica i potser van ser l'estona de més patiment, perquè just al costat d'aquesta planta hi havia un aparcament d'autocaravanes. Després venia una altra empresa ja que també tenia combustible fòssil.
A pocs metres de la nau hi ha la granja de gallines de l'Oriol Comallonga. Van tenir les flames molt a prop, però gràcies a la ràpida intervenció dels ADFs i dels pagesos que van baixar de Cabrianes per llaurar els camps, les van frenar a temps.
El foc va començar aquí al pont de Cabrianes a Navarcles, llavors ens va saltar cap a Artés i nosaltres estàvem aquí a la granja, que ho veiem una mica de lluny. De seguida vam confinar les gallines, tancar-les totes cap a dintre, tancar finestres i tot, esperant que no vingués, i de cop i volta va saltar cap aquí i bueno, llavors ens a córrer.
El foc va obligar a confinar unes 9.000 persones, entre elles els nens i els monitors, com el Bernat Muñoz, del casal de bàsquet de Cabrianes.
I vam haver de tancar tot, portes, finestres i a dins. A dins vam ficar a berenar una mica, passar l'estona, fins que ens van venir a mig a rescatar, a buscar cotxes de policia.
A part de la nau industrial, el foc ha cremat boscos i camps.
Tota aquesta situació extrema de risc d'incendis, i a més molt sostinguda en el temps, tensiona encara més la plantilla dels bombers de la Generalitat, que ja abans de l'estiu defensava que els faltaven efectius, Manel Labordà.
Els sindicats qualifiquen de sobrehumana la càrrega de feina d'aquests dies, amb tardes com la d'ahir, amb múltiples focus actius. Joan Viesques, coordinador de l'agrupació de bombers de Comissions Obreres, alerta que aquest ritme els afecta la salut.
La falta de personal implica que els serveis, el sobreesforç humà que tenen que fer els companys perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
Des de l'UGT també apunten que més enllà del personal falten recursos materials, tot i que a finals d'any preveuen rebre 9.000 equips de protecció nous. El portaveu sindical Antonio del Río assegura que aquesta campanya els agafa amb nombroses mancances materials enmig d'un augment de plantilla.
En unes instal·lacions que no estaven preparades, amb una escola que no estava preparada, i amb manca de pis i amb manca de recursos.
El cos de bombers voluntaris també lamenten les condicions en què estan treballant aquests dies. Miquel Massaguer, president de la Federació de Bombers Voluntaris, denuncia que treballen en vehicles del 2004.
No tenen aire condicionat i sobretot no tenen un sistema d'autoprotecció del vehicle en cas de tenir un atrapament forestal. Si ens fem mal no estem coberts, si demà agafem càncer no se'ns reconeixerà que ha sigut fent de bomber, i doncs tot això demanem que s'hi pugui posar solució.
La situació també està portant al límit les agrupacions de defensa forestal. Denuncien que no se'ls reconeix la feina, sobretot per part de la Generalitat. Ramon Torrents és el president del secretariat d'ADFs a Catalunya.
Hi ha ajudes molt minces. Penseu que estem a mitjans de juliol, com aquell qui diu, i les ADFs encara
no hem pogut cobrar l'ajut de manteniment, que total és 1 milió d'euros repartit en 320 ADFs, encara no l'hem pogut cobrar. Així ens costa molt, molt afrontar una campanya amb totes les despeses de manteniment dels vehicles i d'equipament, que és molt important.
Les ADFs compten, recordem, amb més de 7.800 voluntaris arreu del país.
I més efectes de la calor, 39 municipis de la demarcació de Barcelona tenen més risc de mortalitat i de problemes de salut pública durant les onades de calor. És una de les conclusions de l'informe elaborat per l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. L'estudi identifica municipis com l'Hospitalet, Santa Coloma, Manresa o Cardona, on coincideixen l'elevada exposició a la calor amb habitatges vulnerables i menys recursos econòmics. El perfil de les persones que estan més exposades són dones grans, que viuen soles, de renda baixa i d'entorns vulnerables, Toni Fortesa.
I per reduir aquestes desigualtats, l'informe planteja actuacions immediates com ampliar la xarxa de refugis climàtics i facilitar l'accés a la refrigeració, i d'altres a més llarg termini, com rehabilitar habitatges, incrementar el verd urbà i crear un fons climàtic provincial per concentrar les inversions en els municipis amb més risc. Rubén Martínez, director de l'Àrea d'Urbanisme i Transició Ecològica d'Hidra, recorda que l'aire condicionat és necessari, però no pot ser l'única resposta.
Això no és una qüestió que hagi de posar adaptació enfront de mitigació, no es tracta de posar els éssers humans davant del planeta, és de donar confort tèrmic de manera justa i sostenible. I és possible. Aire condicionat, fons renovables, no alimentar i ja està calor, és a dir, reverdificar les ciutats, és a dir, hi ha un model per poder fer-ho.
L'estudi conclou que avui protegir-se de la calor continua depenent en bona part de la renda. Només 4 de cada 10 llars amb rendes baixes tenen aire condicionat, mentre que entre les de renda alta la xifra puja fins a 7 de cada 10. També alerta que l'accés a tecnologies més eficients i a l'autoconsum continua concentrant-se en els habitatges amb més recursos.
Ja sabem que l'onada de calor castiga amb forces alguns treballadors, per exemple, els pagesos o aquells obrers que treballen, per exemple, a les carreteres. Però també afecta els missatgers a domicili. A França, empreses com Uber Eats o Deliveroo no reparteixen paquets al migdia per protegir aquests repartidors. Aquí, les plataformes també han deixat d'oferir el servei, però només en moments molt puntuals per complir el protocol, Arnau Maimó.
Ara mateix a Catalunya hi ha centenars de missatgers dalt d'una bicicleta repartint paquets malgrat les temperatures extremes, amb un risc alt de patir un cop de calor. Per evitar-ho, algunes plataformes han optat per tancar l'aplicació, però ho han fet poca estona i a zones molt delimitades. Per exemple, Uber Eats ahir durant uns minuts a l'Empordà. Per la secretària nacional de la UGT de Catalunya, Reyes Solaz, és insuficient, ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
Protegir-se de la calor no és una opció que l'empresa tria si vol, és un dret. La calor pot matar i, malauradament, ja hem hagut de lamentar víctimes. Demanem contundència a la inspecció de treball, que els protocols no estiguin en un calaix.
Són molts els sectors afectats per la calor, també el de la restauració. Les cuines es converteixen en autèntics forns amb temperatures que poden arribar als 40 graus. Jordi Asensio és propietari del restaurant Can Culleres de Barcelona.
Nosaltres, al final, el que tenim és una bona campana, que entre l'aportació i l'extracció és veritat que hi ha un gir de vent que ens ajuda molt. I tirar de recursos com són ventiladors, roba molt còmoda i molta aigua.
Aquest estrès tèrmic als treballadors pot provocar marejos, desmais, deshidratació, esgotament o fatiga.
Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, a la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta onada de calor i els efectes que té en tots nosaltres, però hi ha més notícies avui, per exemple, que el PSC guanyaria unes hipotètiques eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria diputats dels que té actualment. Aliança Catalana faria el sorpasso a Junts per Catalunya i es disputaria, de fet, la segona posició amb una Esquerra Republicana que està a l'alça. Són dades del baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió en què l'habitatge es manté com la principal preocupació dels ciutadans i en què puja el suport a la independència. Anem, però, a PAMS. Pilar García, bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, com queda el repartiment d'escons entre els partits?
Doncs mira, el PSC tornaria a guanyar i obtindria 36-38 diputats, en perdria entre 4 i 6, els que creix Esquerra, que arribaria als 24-26. Segons el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, hi ha un transvasament de vot clar.
Gairebé totes les transferències del PSC es concentren a Esquerra Republicana.
Junts es desplomaria, perdria la meitat dels escons i passaria dels 35 a 16-18, una caiguda que el situaria en quart lloc per sota d'Aliança Catalana, que podria pujar dels dos d'ara a 23 o 25 escons, lluitant per la segona posició. Aliança també xucla amb força de Vox.
No ve només de la caiguda i de la transferència de vots de Junts per Catalunya, sinó que per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
La pèrdua de Vox cap a Aliança frenaria el seu creixement, però li permetria empatar amb el PP a 12 o 13 escons. També podrien empatar Comuns i la CUP amb 4 o 5 escons. Per tot plegat, Illa només sumaria amb els socis per la mínima i per la part alta de la forquilla. Més dades d'aquest baròmetre, el 60% dels ciutadans aprova el govern. El líder preferit per presidir la Generalitat és Salvador Illa, al darrere Sílvia Orriols, Gabriel Rufián i després Oriol Junqueras i, en últim lloc, Carles Puigdemont.
Avui Esquerra Republicana seria el partit que tindria una alternança més clara respecte a la resta de partits de l'oposició. I això sobretot contrasta amb Junts i amb Carles Puigdemont.
I si demà es fessin eleccions al Congrés dels Diputats, a Catalunya les guanyaria el PSC, però perdria entre un i dos diputats. Esquerra creixeria entre 3 i 4 diputats, Vox multiplicaria per 3. Els resultats es convertiria en tercera força.
Però a banda de tot aquest ball d'escons, dèiem que l'habitatge és el que més amoïna els ciutadans. És el principal problema per un de cada 3 ciutadans de Catalunya.
Sí, això en general, però si mirem per simpatia de partit, pels votants de Vox i Aliança, la principal preocupació és la immigració i pels que voten el PP, la inseguretat. I un altre tema del baròmetre, la independència. El no continua per sobre del 50%, tot i que baixa lleugerament, i el sí puja 6 punts, i ara la voldrien el 45% dels ciutadans.
Passant 21 minuts a les dues, fem una pausa, anem a la publicitat i de seguida la informació internacional.
Catalunya migdia.
Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
Joan, demà hem d'anar a Igualada.
I després a ca la meva mare, Olot.
Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Cada any, més d'un miler de joves fan 18 anys sense suport familiar. A Punt de Referència els acompanyem cap a la vida adulta, amb persones voluntàries com tu. No cal tenir totes les respostes, només compartir temps i confiança, crear un vincle. Descobreix els nostres programes de mentoria. Un vincle, el principi de moltes coses.
Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
Catalunya migdia. D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Els Estats Units i l'Iran s'estan intercanviant atacs per segon dia consecutiu, cosa que dificulta les converses per un acord definitiu que posi fi a la guerra. Washington calcula que ha tocat 170 objectius iranians i ha causat almenys 14 morts. Un projectil hauria impactat el perímetre de l'única central nuclear iraniana que està en funcionament. L'Iran, de la seva banda, ha disparat míssils contra Jordània i els països del Golf contra bases nord-americanes a Bahrain, Qatar i Kuwait, on ha fet un ferit. El règim de Teheran enterra avui el líder suprem assassinat, Ali Khamenei. I Trump segueix enviant amenaces d'endurir l'ofensiva. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Tot i que s'evita la utilització del concepte de guerra oberta, el cert és que el preacord de pau entre els Estats Units i l'Iran està quedant esmicolat. Washington ni tan sols confirma que es mantinguin les negociacions. El president Donald Trump ha dit les últimes hores que els seus negociadors poden continuar parlant amb els interlocutors iranians si així ho consideren, però alhora ha dedicat tota mena d'insults al règim iranià, titllant-los d'escòria i de malalts mentals. Des de l'Iran han qualificat Trump de criminal. De tornada a Washington, després d'assistir a la cimera de l'OTAN a Turquia, Trump descrivia així la situació actual.
Els hem colpejat molt fort. Ja ho he dit, per cada cop que ens donin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer, avui s'han tornat una mica en venjança per ahir la nit. van atacar tres embarcacions, no dues.
Mentre continuen els atacs mutus, tant verbals com militars, també escala el grau d'alerta més enllà de l'estret d'Hormuz. Ahir, els serveis secrets dels Estats Units van reintroduir l'Air Force One anterior perquè el president Trump fes el trajecte entre Ankara i una base militar del Regne Unit i des d'allà reemprengués el vol amb el nou Air Force One obsequi de Qatar fins a Washington. Pel que sembla, el nou aparell no compta amb els mateixos sistemes de detecció de míssils i d'altres funcions de seguretat de l'aparell anterior.
Andy Burnham ho té tot de cara per convertir-se en el nou líder del Partit Laborista Britànic i, de fet, del país. A priori, només l'exalcalde de Manchester presentarà la candidatura en el procés de primàries internes que avui comença i d'aquí menys de dues setmanes podria arribar a Downing Street per substituir Keir Starmer al capdavant del govern britànic. Londres, Quim Olivares, bon dia.
Hola, bon dia. Andy Burnham, que és alcalde de Manchester i des de fa poc diputat, s'apropa a Downing Street amb l'obertura oficial avui de les nominacions per succeir el primer ministre sortint Keir Starmer com a líder laborista. Burnham és l'únic que ha dit que s'hi presentarà i ja té el suport d'almenys 81 dels 402 diputats laboristes al Parlament. Ahir a la nit, un dels possibles rivals, l'exsecretari d'Estat de les Forces Armades, Al Carnes, va dir que no volia obrir primàries laboristes per no convertir-les en una baralla interna. Sentim-lo en declaracions Sky News.
M'ha quedat molt clar que tenir una competició de 3 mesos ara, en aquest moment, probablement no és el millor ús del temps per als laboristes.
El 22 de juny, Starmer, pressionat pel seu partit, va anunciar que dimitiria quan s'escollís un nou líder. Al Regne Unit no hi ha eleccions anticipades quan el primer ministre plega i és el partit al poder qui tria un successor. Si no hi ha cap altre candidat, Burnham serà nomenat oficialment líder del Partit Laborista el 17 de juliol en una conferència extraordinària abans de traslladar-se a Downing Street, probablement el 20 de juliol. Per molts diputats laboristes, Burnham, una figura popular i un comunicador molt hàbil, representa la millor oportunitat per plantar cara a l'extrema dreta de Reform UK a les eleccions generals del 2029.
I dues setmanes després dels devastadors terratrèmols de Veneçuela, que han causat prop de 4.000 morts, la presència dels Estats Units en les feines de rescat ha estat més aviat discreta. Washington, que tutela el govern veneçolà des de la captura del seu president, Nicolás Maduro, ha renunciat al protagonisme en la gestió de la tragèdia. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
Els 2.000 soldats que té desplegats als Estats Units aquí a Veneçuela no s'han fet notar aquests dies. S'han vist avions enlairar-se des de l'aeroport, també navegar fregates davant el port de la Guaira, però el paper dels Estats Units que va irrompre a Veneçuela amb el segrest de Nicolás Maduro és volgudament discret. Ho sosté Luis Vicente León, analista polític.
Si tú muestras 2.000 efectivos militares, la gente puede percibir que eso es quien lo viene a defender. Ese militar no viene a defenderte a ti. Ese militar viene a defender los intereses americanos. Probablemente los intereses económicos. Él no quiere confundir eso en la defensa de tus intereses sociales, políticos o de seguridad ciudadana.
Per tant, no volen ser percebuts per la població com un poder polític, tot i que dominen i sotmeten el gabinet de Delcy Rodríguez. Sembla que amb el terratrèmol, tant Delcy com Maria Corina surten en certa manera guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que la desbancarien del poder. La segona perquè és qui millor capitalitzarà en un futur el descontent social per la gestió de la tragèdia.
2 minuts i seran 2 quarts, i a Madrid, Luco demana permís al jutge del cas Leire per buidar el telèfon de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE i expresident de Correus, José Manuel Serrano, investigat en aquesta trama. Segons la Guàrdia Civil, les seves gestions van ser clau per contractar Leire Díez a Correus. I també sospiten que estaria al nucli de les clavegueres del PSOE. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. En un nou informe, el jutge Luco diu que tots dos parlaven de manera habitual, tant abans com després del seu pas per Correus. Unes converses que es van produir fins i tot el dia que Pedro Sánchez es va agafar 5 dies de reflexió i va enviar una carta a la ciutadania. I el situa en aquelles mateixes dates en la reunió a la seu del PSOE, on hi era Díez, i on van oferir material com alguns àudios a l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, per frenar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Creu la Guàrdia Civil que, de les seves converses, pot estirar el fil per tenir més pistes sobre les comissions que la trama s'enduia a canvi d'adjudicacions a través de la CEPI, però també fins a quin punt Serrano estava implicat en les gestions fetes per Díez i el seu entorn per influir en causes judicials, el que es coneix com les clavegueres del PSOE. El PP es posa les mans al cap i diu que tot l'entorn de Sánchez està empastifat i que li fan de tallafocs. Miguel Tellado.
Que és el auténtico capo de toda esta corrupción. Todo es culpa de Sánchez. Nada sería posible
sin Pedro Sánchez.
La Guàrdia Civil demana també buidar el telèfon de l'exgerent del PSOE, Ana María Fuentes, d'una altra treballadora del partit i d'un exagent de l'UCO, també suposadament implicats a la trama.
I Amnistia Internacional alerta que la Fiscalia està entorpint la investigació judicial per aclarir qui va ordenar l'espionatge als telèfons mòbils de diversos dirigents independentistes, Albert Prat.
El juliol de 2020, l'aleshores president del Parlament, Roger Torrent, va ser el primer a denunciar que li havien entrat al telèfon a través del programa Pegasus. I sis anys després, Amnistia Internacional ha sortit a acusar l'Estat de no moure un dit perquè avanci el cas. Virginia Álvarez és membre de l'entitat a favor dels drets humans.
Su actuación se está caracterizando por la inacción, la obstrucción y la revictimización.
L'entitat reclama a la Fiscalia que sigui proactiva per esbrinar quin paper van tenir els serveis d'intel·ligència de l'Estat i també l'empresa d'Israel que ven el programari en l'espionatge a 65 persones de l'òrbita independentista.
Els Mossos d'Esquadra demanen ajuda a la ciutadania per identificar la dona que va aparèixer morta el mes passat al riu Segre, a Lleida. Per intentar saber qui és, se n'ha fet una recreació amb intel·ligència artificial i s'ha difós. Lleida, Noelia Casellas, és una iniciativa poc habitual a la policia.
Doncs sí, però en aquest cas s'ha considerat necessari per poder saber què ha passat, perquè s'ha esgotat la via policial habitual, tant nacional com internacional. Ho ha explicat l'inspector Sergi Messalles, cap de la Divisió d'Investigació Criminal a Lleida.
El pas que estem donant avui no és un pas habitual, d'acord? I és un pas, doncs, que l'hem meditat molt bé a l'hora de poder fer-ho, i realment és una necessitat que tenim per poder avançar amb aquesta investigació.
A la imatge difosa, que és molt fidel, segons ens ha dit la policia, hi veiem una noia morena d'uns 30 anys, vestida amb camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres. En un primer moment no es van veure signes de criminalitat al cos, però el resultat de l'autòpsia no és determinant.
Presenta una sèrie d'elements que són compatibles, doncs, amb certa violència, però a hores d'ara encara està per determinar si aquests elements violents, doncs, tenen un rerefons o una etiologia criminal.
El cos es va trobar el dia 3 de juny sense cap document en una zona urbana del riu Segre, a Lleida. No se sap com hi va arribar, la gent que freqüenta la zona no n'ha pogut donar informació i no es descarta cap hipòtesi. Identificar-la, doncs, seria clau per avançar en la investigació.
Canvi a la direcció de l'Oficina Tècnica de Rodalies quan encara no fa ni un any que es va crear. És l'organisme que van acordar crear la Generalitat, Renfe i Adif al setembre per coordinar les obres a la xarxa ferroviària amb l'objectiu de reduir les afectacions i concretar els plans de rutes alternatius. Segons ha pogut saber 3Cat Info, Luis Ubalde, que és qui havia estat al capdavant, anirà a dirigir el Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. La persona més ben posicionada per rellevar-lo és Anna Sánchez, l'actual coordinadora del Pla de Rodalies. I a més, ara que passen 2:02 de la tarda, els constructors carreguen contra el que anomenen sobreregulació en matèria d'habitatge els últims anys, que, segons diuen, no porta enlloc. L'última és l'anomenada proposició de llei sobre les compres especulatives que ahir es va començar a tramitar al Parlament, Laia Ortega.
Segons el president de l'Associació de Promotors APSE, Xavier Vilajoan, aquesta norma només contribuirà a entorpir la inversió, desincentivarà l'oferta i agreujarà els problemes d'accés a l'habitatge. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Portem molts exemples i molt temps on es legisla sense tenir en compte les conseqüències que tindrà les lleis que s'aproven, doncs acaba passant factura i, de fet, l'accés a l'habitatge cada vegada va a pitjor.
Vilajoan ha recordat, per exemple, com l'obligació de destinar un 30% dels edificis nous o les grans rehabilitacions a pisos socials ha aturat l'activitat a Barcelona i ha pronosticat que l'envelliment del parc que això provoca convertirà la ciutat en una mena d'Havana catalana.
Passant 3:02 de la tarda, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
Catalunya migdia. Passant 3:04. El català segueix en estat d'emergència, però té futur. Així ho assegura Plataforma per la Llengua en el seu últim informe, presentat avui mateix. L'entitat fa una crida als parlants a no canviar d'idioma i reclama a les administracions un pla de xoc immediat, Montse Mas.
L'organització veu alarmant que l'ús del català hagi caigut per sota del 15% a l'àrea metropolitana de Barcelona i que menys del 20% dels parlants el mantingui davant d'un interlocutor castellanoparlant o estranger, una tendència accentuada entre els joves. El president de l'entitat, Òscar Escudé, assegura que la situació del català empitjora, però és reversible, i demana als catalanoparlants que no amaguen la llengua.
Fins ara hem pintat un panorama molt negre. No estem per tirar coets ni de lluny, però també cal que quedi clar que no estem en una situació desesperada. No està tot perdut, és reversible, no hem passat cap punt de no retorn. Per tant, als ciutadans és important que siguem votants i consumidors lingüísticament responsables. Catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
L'entitat reclama a les administracions un requisit lingüístic estricte a la funció pública, especialment a la sanitat i la judicatura, i passar a les sancions reals als comerços que incompleixin els drets del consumidor. També demana blindar l'escola i collar més a les plataformes de streaming.
I ara, avui, diem adéu a una veu molt reconeixible.
It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down.
Ha mort als 75 anys Bonnie Tyler, la rockera britànica de veu esquerdada i potent que va triomfar sobretot als anys 70 i 80. La cantant ha mort en un hospital de Portugal on feia una mica més d'un mes que estava ingressada, Adrià Clotet.
La cantant galesa la van operar d'urgència fa més d'un mes a l'hospital de Faro, a Portugal, país on residia, per un intens dolor abdominal. Estava ingressat a la unitat de cures intensives en estat greu després de sortir d'un coma induït i tenir un atac de cor mentre estava hospitalitzada. It's a Heartache va ser un dels seus grans èxits. Tot i així, el seu principal èxit va arribar al 1983 amb tota la Clips of the Heart, que va aconseguir el número 1 als dos costats de l'Atlàntic. Va vendre més de 6 milions de singles d'aquests dos temes. A més, el seu llegat inclou 18 àlbums d'estudi que la van fer optar a guanyar 3 premis Grammy i 3 Brit Awards. Les xarxes s'han omplert de missatges d'agraïment i recorden la seva carrera de més de 5 dècades, marcada per una veu tan única com icònica arran d'una intervenció quirúrgica. Sovint se l'ha comparat amb artistes com Rod Stewart i Kim Carnes.
I ara, un llibre. El mes de setembre es publicarà la tercera i última part de Els Faura, una saga escrita per Marc Picó que s'ha convertit en una de les revelacions literàries de l'any. És una novel·la històrica, romàntica, que revisita l'imaginari rural català i que omple un buit, segons l'autora. Una mena de Bridgerton a la catalana, Montse Camps.
Sí, situada a l'imaginari poble de Vall del Pi, finals del segle XIX, segueix la saga de tres famílies, especialment Els Faura, ara en hores baixes. És una història de conflictes, poder, intrigues i passions que estan inspirats en clàssics des de gent Austen a Terra Baixa d'Àngel Guimerà, però la catalana, com explica Marc Picó a Catalunya Ràdio.
Vam adonar-nos que no hi havia a Catalunya res que fos una mena de Bridgerton, però nostrat, diguem, amb espardenyes de 7 vetes, no? Barretines i tot això, i vam dir, ostres, per què no? I va ser, bàsicament, va néixer d'aquí. Era un buit que, simplement, doncs, no n'hi havia.
Picó, que és neboda neta de Josep Maria Benet i Jornet, reivindica també el català.
Una cosa que em diuen molt sovint era que treballar en català tancava portes, i per mi al final ha sigut el contrari, a mi me les ha obert, perquè Els Faura jo crec que no tindria sentit en cap altre idioma que no fos el català.
Un llibre que va dirigit al públic juvenil, però que ha acabat arribant a tota mena de lectors i s'ha convertit en un èxit que no esperava.
Gairebé cada dia rebo missatges per Instagram de lectors que em busquen i m'escriuen per dir-me que els hi ha agradat molt, que l'estan recomanant. Això em fa molt, molt, molt feliç. Jo hi ha dies que encara no ho acabo de processar, no?
La saga va arrencar al febrer amb Els Faura entre el seny i el desig i fa un mes va arribar Entre el foc i les brases. Els Faura entre el secret i la culpa tancarà la trilogia el 3 de setembre.
I ara, una última cosa abans dels esports. Perquè el Gran Teatre del Liceu tanca avui la temporada operística amb Falstaff, l'última òpera de Verdi. Feia 15 anys que Sir John Falstaff, aquest cavaller envellit i arruïnat que intenta seduir dues dames benestants de Windsor per aconseguir diners, no treia el cap a l'escenari del Liceu, Marc Garriga.
La comèdia agradolça que Verdi va escriure amb gairebé 80 anys arriba amb la prestigiosa versió de Laurent Pelli i compta amb un cartell liderat per dos baixos barítons de luxe, els italians Ambrogio Maestri i Luca Salsi, que s'alternaran en el paper protagonista.
protagonista. A més, aquest muntatge servirà perquè Josep Pons s'acomiadi com a director musical del Liceu després de 15 anys al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Coliseu de la Rambla.
Si algú em demana sentiment de tristesa, no el tinc en absolut. Soc molt conscient que nosaltres tenim una data de caducitat i penso que és intel·ligent saber-la llegir abans de que caduquis. No? També em fa molt de goig acabar en un moment en què la relació és molt bona. Ho ha estat sempre, però que segueix sent molt bona. Per tant, ho deixem en un punt àlgid.
D'aquest Falstaff se'n faran 8 funcions entre avui i el 19 de juliol.
Catalunya migdia. 20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb un futur fitxatge del Barça i amb el Mundial de Futbol.
Que avui hi ha el gran primer gran partit de quarts de final. A les 10 de la nit, França-Marroc. Parlarem del Mundial i d'aquest partit, però, com dèiem, el Barça treballa pel fitxatge d'un davanter. Hansi Flick volia l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, i Deco ha treballat per portar-lo, Marcos García.
Informació avançada pels companys Gijantes i que podem confirmar. El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem esquerrà del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, pel seu traspàs. El jugador ja ho ha comunicat al club. El club alemany li ha dit que no vol renovar, que vol marxar al Barça. El club blaugrana expliquen que ha estat una petició de Hansi Flick. L'acord és amb Adeyemi, amb el jugador, però el Borussia ja ho sap. Ara Barça i Borussia han d'acabar de tancar les condicions del traspàs. El Barça hauria fet una primera oferta a la baixa, al voltant dels 20 milions d'euros, segons informen mitjans alemanys, una quantitat que seria inferior al que demana a hores d'ara el Borussia, que serien uns 40 milions d'euros.
I per afrontar operacions com la d'Adeyemi o altres moviments d'aquest mercat d'estiu, el Barça ha demanat un crèdit de 210 milions d'euros.
Sí, són diners a compte. Un avançament dels drets de televisió del proper curs d'aquest propers anys per tenir tresoreria per als fitxatges. D'aquests 210 milions... El primer cobrament es rebria ara, al juliol, i el segon al novembre. L'informe de Morningstar, que és una empresa de rating econòmic, estima un desviament del pressupost de les obres de 300 milions d'euros, les obres del Camp Nou. Però, per tot això, la valoració econòmica que fa del Barça aquesta empresa passa del nivell més alt, que estava establert fins ara, positiu, a un nivell per sota, és a dir, nivell estable.
Doncs Karim Adeyemi, a punt de convertir-se en jugador del Barça, s'espera des del club que faci l'estatge d'Anglaterra. Això voldria dir que hauria de tancar-se els pròxims dies, les pròximes setmanes. I el Mundial, avui comencen els quarts de final, a les 10 del vespre, França-Marroc. S'enfronten la millor selecció del món segons el rànquing FIFA i una de les grans favorites al títol, França contra el Marroc, sisè millor equip, segons també la FIFA, i que als vuitens va escombrar el Canadà, Roger Bosà.
Sí, és potser el partit més atractiu a priori d'aquests quarts de final, en el que també és la repetició de la semifinal de l'últim Mundial, del Mundial de Qatar, en què França va guanyar per 2-0. Quatre anys més tard, França arriba per molts com la gran favorita i el Marroc, per què no, aspira a arribar a la final després de deixar de ser una revelació, una selecció que juga sense complexos i que, recordem-ho, va eliminar els Països Baixos. Per avui, França té el dubte de Tchouaméni, que arriba molt just a aquest partit. El lloc del migcampista del Real Madrid l'ocuparia Manu Koné i a la banda esquerra veurem si es manté Barcolà o juga Désiré Doué, això a la banda que defensarà un conegut per tots dos, que és Achraf Hakimi. Lidera aquesta selecció francesa Kylian Mbappé, una de les estrelles d'aquest Mundial, que ha fet 7 gols, ara mateix un menys que Leo Messi, i així veu Didier Deschamps, el seleccionador francès, el seu millor jugador, i també aquest partit contra el Marroc.
Kylian està bé a nivell mental, ha passat algo, no quiero volver atrás. És un chico muy fuerte mentalmente, físicamente, está concentrado con el partido y va a ser, sí, muy duro.
I el Marroc té una baixa important, que és la del seu golejador, el català Ismael Saibari, que es va lesionar contra el Canadà. No ha arribat a temps i, per tant, no podrà jugar. Haurà de jugar en el seu lloc Raimi. I sí que hi serà i arriba en plena forma el jugador del Girona, Ounahi, que ve de fer dos gols contra el Canadà. També serà Brahim, el jugador del Madrid, que, tot i el favoritisme de França, reivindica el paper d'aquesta selecció marroquina.
Una de las favoritas, pero si estamos aquí es porque nosotros podemos competir y también somos uno de ellas. Queremos darlo todo, queremos dar la mejor versión de nosotros y estoy seguro y confío mucho en el equipo de que será así y bueno, como digo, confianza plena en todos los compañeros.
El partit a Boston a partir de les 10 de la nit, recordem que el guanyador jugarà a semifinals contra qui guanyi de l'Espanya-Bèlgica.
Doncs aquest partit es jugarà a Boston, com deia l'Arbusó, als Estats Units, però a més de 5.000 quilòmetres de distància, a París, hi haurà alerta màxima pels possibles incidents, tant si guanya França com si perd l'eliminatòria amb el Marroc, Montserrat.
Les autoritats franceses han declarat el partit d'alt risc, tot i que no es juga al país. No hi ha una xifra exacta d'agents de policia mobilitzats per a França-Marroc, però s'espera que uns 10.000 policies podrien vigilar la capital francesa, més de 20.000 a tot l'estat. Els mitjans francesos es fan ressò avui de les mesures de seguretat.
Les autorités identifient différents types de risques en se basant sur plusieurs précédents. Samedi dernier, par exemple, qualification...
Els precedents que recorden són les semifinals de l'anterior Mundial el 2022 entre França i el Marroc, que van acabar amb 266 detencions a tot França, 167 a París. I és com França-Marroc és com un clàssic del futbol francès. La comunitat marroquina és una de les més importants al país, amb 2,2 milions a tot França i 300.000 habitants a l'àrea de París. I quines mesures extra de seguretat s'establiran avui? El tancament d'estacions en diverses línies de metro de París, les més pròximes als Camps Elisis. Molts comerços blindaran les seves portes per evitar els pillatges. Hi haurà vols de drons de seguretat per París per detectar ràpidament les zones amb aldarulls i es prohibeix fer servir material pirotècnic i focs artificials.
Doncs avui el primer partit de quarts, França-Marroc, i demà Espanya-Bèlgica. I a la selecció espanyola hem sentit a les últimes hores protagonistes Dani Olmo i també Unai Simón al tot costa.
Sí, comencem per Dani Olmo, jugador imprescindible ara mateix per Luis de la Fuente, titular indiscutible. Olmo s'ha guanyat un lloc a l'11 i ell diu que això ja està acostumat a fer-ho, a demostrar sempre el que val, però també des de l'autoexigència.
Siempre mi vida o mi carrera deportiva siempre he tenido que ir demostrando constantemente lo que soy, pero no es ningún problema. O sea, yo también pongo esa exigencia conmigo mismo y si alguien o hay alguna duda en algún momento, pues demostrarlo una vez más y como he hecho siempre y ahora pues contento también de estar ayudando al equipo dentro del campo también.
I, com deies, va passar pel tot costa un altre jugador important d'aquesta selecció espanyola, és el porter Unai Simón, l'imbatut. Unai Simón, que ha batut tots els rècords d'imbatibilitat i que parla així de bé de Pau Cubarsí, un dels pilars d'aquesta estructura defensiva.
A dia de hoy no me sorprende, porque ya coincido con él, pero sí que de las primeras veces, y cuando me paro a pensar que es un chaval de 19 años, porque sí que verá que la Min también tiene 18 años, es joven, pero creo que la demarcación de defensa, esa posición, creo que es mucho más, hay que tener más madurez, hay que tener más veteranía, más experiencia, y Pau con sus 19 años lo está haciendo a las mil maravillas.
Està previst que demà De La Fuente repeteixi 11 contra Bèlgica en aquest partit de quarts de final. Per tant, amb els 4 del Barça que han estat titulars en els últims dos partits, amb Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine Yamal.
I a Catalunya Ràdio, ja sabeu, més informació del Mundial a partir de les 7 de la tarda al Tot Costa i també a partir de les 11 de la nit amb el Club de la Mitjanit. I ara obrim la carpeta de l'Espanyol, que ha aprofitat la presentació del tercer fitxatge de l'equip masculí per fer balanç del mercat. Ho ha fet en Monchi, el director esportiu. Què ha explicat Sergi Andreu sobre la planificació de la plantilla?
Doncs mira, d'entrada ha explicat que ni l'amoïna ni considera prioritària una venda important per avançar en l'arribada de reforços. Ha explicat que la prioritat ara mateix és la incorporació d'un central, i en això es treballa. Pel que fa a les sortides, ha desmentit categòricament que hagin existit ofertes per Omar El Gil Cali, com s'ha parlat en alguns mitjans. Tot això ha arribat després de la presentació del tercer fitxatge del migcentre brasiler de 20 anys, propietat del PSG, Gabriel Moscardo, que ha jugat aquesta última temporada al Braga portuguès. Un jugador versàtil, amb bones capacitats físiques i tècniques, que juga de migcentre, però, com ha explicat, pot adaptar-se a qualsevol posició del mig al camp.
Me defino como jugador, un jugador con muchas calidades técnicas, la voluntad de querer ayudar al equipo todo momento, correr por 90 minutos, pelear por todos los minutos, hacer de todo por el equipo, dar la victoria.
Un jugador amb personalitat malgrat la seva joventut, un jugador que vol ser titular des del primer dia, que té com a referent un exjugador del Madrid.
Creo que una referencia para mí que jugó mucho tiempo aquí en la liga es Casemiro, que es un brasileño, un mediocentro con grandes años en Madrid, y creo que es una referencia para mí. Espero tener el mismo suceso que él.
Per cert, en l'àmbit del femení, una nova incorporació, Anita Marcos, una davantera andalusa de 26 anys, que arriba per reforçar l'equip femení.
I aquest matí també s'ha presentat a les instal·lacions del Barça la renovació de Pere Romeu, l'entrenador de l'última Champions, un tècnic de la casa que es quedarà fins al 2028 si compleix el contracte. Ernest Macià.
Exacte. Pere Romeu haurà complert 8 temporades al Barça, de les quals 4 com a primer entrenador. Diu que en tot moment s'ha sentit amb el suport de la junta directiva i la direcció esportiva.
Jo gaudeixo molt del dia a dia, gaudeixo molt de poder treballar a casa, gaudeixo molt de poder treballar en aquest club. Gaudeixo molt de la gent que m'acompanya en aquest camí, així que aquí tinc moltes de les coses que vull tenir a la meva vida, per això he decidit renovar aquí.
I dues de les coses que tindrà més a la seva vida és dues jugadores com Graham Hansen i Torrejón, perquè ha avançat que renovaran amb el Barça, descartat que, d'altra banda, cap més jugadora de la plantilla actual se'n vagi, i ha afegit quines seran les línies d'actuació a partir d'ara en termes de mercato.
Crec que hem d'incorporar un atacant, crec que hem d'incorporar gent a la línia defensiva, i al mig del camp crec que ja tenim molta futbolista, per tant crec que l'obsessió com a club ha de ser més aquesta vessant defensiva, d'intentar portar futbolistes que ens segueixin mantenint aquest to competitiu que tant desitgem, i que en això clarament estem, i portar un atac més en recanvi de sang.
I l'endemà de la presentació d'Alexia a Londres, Pere Romeu ha discrepat sobre la diferència de competitivitat entre la Lliga Anglesa i la d'aquí.
Nosaltres analitzem molt futbol perquè forma part de la nostra professió, i us podem assegurar que hi ha nivells alts i baixos tant aquí com a la resta de països, així que nosaltres seguirem donant-ho tot, seguirem amb un foc d'atenció altíssim, perquè la Lliga ens prepara totalment per tot allò que volem a Europa, que és intentar aconseguir un altre cop els objectius.
I encara en futbol, a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació d'Ivan Morante, migcentre que arriba procedent del Burgos. Josep Gaya.
Ivan Morante és el tercer fitxatge del nou projecte del Girona segona divisió i assume les incorporacions de Pichur i Izan González. El migcentre de 25 anys arriba lliure després d'acabar contracte amb el Burgos i signa per les properes 3 temporades.
Ellos m'han transmitit un poco la idea que tenían. Yo tengo mucha ilusión por venir aquí. Cuando me llamo el Girona, la verdad que no me lo pensé, porque creo que es el proyecto adecuado para mí y bueno, con muchas ganas de empezar.
I bones notícies per al Sabadell, perquè el Comitè d'Apel·lació de la Federació Espanyola de Futbol ha acordat suspendre cautelarment l'execució de la sanció del tancament parcial de la nova Creu Alta mentre resol el recurs presentat pel club.
7 minuts i les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
Ha habido una caída que nos ha pillado a 3 corredores. El más afectado ha sido...
Parlarem del Tour. Avui, 6a etapa i sense Àlex Molinar, que ha hagut d'abandonar la cursa.
Catalunya migdia. Arriba la temporada 27 de MediaMarkt. Pel nostre aniversari, estrena tecnologia. Com un QLED Samsung de 75 polzades 4K per 699 euros. Ja disponible a les millors botigues MediaMarkt.
El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Doncs parlem del Tour, perquè avui podríem dir que és un superdijous esportiu a França del partit del Mundial, que n'hem parlat fa una estona, el Tourmalet.
El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
Energia per recórrer carreteres infinites, perseguint horitzons, perseguint horitzons. Valentia.
Sisena etapa del Tour. Isaac Vilalta, com va la cursa?
Mira, ara mateix els ciclistes que han superat ja un port de quarta, un de tercera, i van camí de buscar l'Espen de primera. Després els quedarà el Tourmalet de categoria especial i al final a Gavarnie, un port de segona. Situació de cursa. Ben O'Connor, l'australià, és líder en solitari. S'ha escapat primer amb Xavier Miquel Azparren i ara en solitari. I quan queden 100 quilòmetres per meta, Ben O'Connor, que treu 1 minut i 12 segons al grup on hi són tots els favorits, tots els homes importants de la general, més enrere, a més de 3 minuts, ja perdent contacte al grupet dels sprinters, que avui arribarà, com és habitual, fregant o fora de control.
I avui és un dia en què podem viure canvis importants a la classificació general?
Podríem. A mesura que passen les hores, més convençut estic que Pogacar ho podria intentar, perquè el cert és que amb la configuració de l'etapa, si hem de buscar un nom que ho intenti, aquest hauria de ser Tadej Pogacar. L'encadenat entre el Tourmalet de categoria especial, que es puja per la banda de la Montgi, i al final a Gavarnie, que és un port de segona, que per si sol no és un port dur, em recorda bastant a l'encadenat entre el Mortirolo i Àprica, que és un habitual al Giro d'Itàlia, i per tant l'ascensió al Tourmalet aquí sí que podríem veure algun atac. És més difícil que hi hagi atacs a l'últim port. A més, aquests primers dies s'ha rodat molt ràpid, també avui s'està rodant molt ràpid, fa molta calor, és a dir, que hi ha molt desgast, i no descarto que Pogacar sigui en solitari o en alguna tàctica d'aquí. Avui ho intenti des de lluny. Com deies a l'inici, avui ja no hi és Àlex Molinar, que amb una fractura a la mà després de la caiguda d'ahir ha abandonat aquest Tour de França.
Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
Moment pel bàsquet. El Barça i el Joventut, que posen fil a l'agulla en la construcció de les plantilles per la propera temporada, sembla que de mica en mica es van esvaint dubtes que hi havia, Ernest, tant a les banquetes com a la pista.
Sí, a la pista, segons ha volgut saber Catalunya Ràdio, el Barça treballa en l'ampliació de contracte de Joel Parra. El club el vol blindar. Aquestes últimes hores hem vist rumors de que el jugador podia marxar, que tenia l'interès del València i del Fenerbahçe, perquè té una clàusula que està just per sota del milió d'euros. Però Parra té l'interès també, doncs, de continuar a Barcelona i el Barça el vol retenir, per tant, segurament la setmana que ve tindrem una bona notícia en aquest sentit. Una altra de les notícies d'aquestes últimes hores és, com deies, la banqueta. Dilluns al Tot Costa ja vam avançar que el Barça tallava tota via de comunicació amb Baskonia i amb Galbiati, i ahir, segons avança el company Dani Aguilar de RAC1, es va perfilar el nom del substitut, que serà, si no hi ha un gir inesperat, perquè ja sabem que en això hi pot haver girs, però d'entrada sembla que serà Alexander Sekulić, tècnic fins ara del Dubai Bàsquet, campió de la Lliga Adriàtica. El Barça també es planteja el retorn de l'alè pivot Roland Smith, que fins ara jugava a l'Efes d'Istanbul, segons el company Òscar Herreros. I a Catalunya Ràdio també us podem dir que Xavi Pascual va intentar portar l'estrella de l'ACB i de l'Eurolliga al base Jan Montero, però que el Barça va desestimar el fitxatge per l'alt cost que tenia. I un altre ex-Barça apunta a la penya. I aquí Catalunya Ràdio us pot confirmar que hi ha hagut oferta de la penya per Nicola Provítola i que Nicola Provítola es planteja acceptar-la. És veritat que té una oferta quantitativament superior de l'Eurolliga, però a dia d'avui almenys pinta bé. Demà el Joventut, això sí que ho podem dir, farà pública la contractació de l'interior Emir Suleimanovic.
I altres informacions del dia. Marcos, el torneig de Wimbledon avui es disputa en les semifinals femenines.
De fet, tenim la primera en marxa. Disputen la txeca Carolina Muchová i la nord-americana Coco Gauff. Doncs a hores d'ara la txeca guanya. Domina per 4-1, 4 jocs a 1 en aquest primer set. De l'altra, l'ucraïnesa Kostyuk s'enfronta amb la txeca Noskova. Demà jugaran les semifinals masculines. Disputaran Jannik Sinner i Novak Djokovic i Alexander Zverev contra Arthur Ferri.
I el Barça d'hoquei patins, que fa balanç al mercat després d'una temporada decebedora.
Doncs sí, Arnau Martínez, Nico Ojeda, Martí Casas i Davide Gavioli són les quatre incorporacions per ocupar les baixes de Sergi Fernández, Pablo Álvarez i Ferran Font. Gavi Cairo ha fet declaracions als mitjans oficials del club dient que, evidentment, la temporada passada no va ser el que volien i que han hagut de fer alguna decisió impopular. Han admès que la temporada passada el balanç no va ser positiu.
I acabem amb motor?
Sí, els equips del Mundial de MotoGP s'han instal·lat avui ja al circuit alemany de Sachsenring. Aquest cap de setmana, gran premi de MotoGP.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7 tot costa, a les 11 de la nit, el Club de la Mitjanit Especial Mundial. I ara a Catalunya Ràdio seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.